Les 3 en punt, actualitzem la informació a aquesta hora. Salut Acat, el nou protocol de quarantenes escolars, però carrega contra la manera de fer del Ministeri.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha lamentat al Via Lliure de RAC1 que la decisió no es prengués fins ahir a la tarda, menys de 3 dies abans de tornar a les classes. A partir de dilluns fins a primària només es confinarà una classe si hi ha 5 casos o més. Argimon també ha confirmat que es continuaran fent testos a tots els alumnes que siguin contacte estret d'un positiu.
I el Departament d'Educació incorporarà més de 500 docents per substituir les baixes per coronavirus.
Els nomenaments es van fer divendres i s'espera que a partir de dilluns se'n facin més per cobrir les noves baixes que vagin apareixent. Segons la CN, el departament preveu cobrir totes les baixes de 5 dies o més i també en un centre hi hagi més de 3 baixes de menys de 5 dies de durada.
I les UCIs ja freguen els 500 ingressats per coronavirus, més d'una quarta part dels pacients hospitalitzats per Covid.
Aquesta setmana s'han confirmat uns 140.000 casos. Els experts, però, preveuen que el pic de la sisena onada no tardarà a arribar i d'aquí a un parell de setmanes, quan acabi la pròrroga de les restriccions, es podria plantejar flexibilitzar algunes de les mesures.
Pel que fa al futbol, el Barça ja és a Granada amb 8 novetats a la convocatòria per jugar aquesta tarda al Nuevo Los Cármenes.
Tornen Gavi, Dest, Balde i Abde, que ja han superat el coronavirus, a més de Memphis, l'Englet i Umtiti, que surten de lesió, i Luc de Jong, després de l'ascensió. A 6:45 el Granada-Barça, a 9:00 el Madrid-València, en joc ara, al descans, Llevant 0, Mallorca 0.
I acabem amb el temps. Demà haurem d'estar pendents del vent i la neu. Martí Oliveres.
Sí, ventades importants a moltes comarques més enllà dels llocs on és habitual aquest vent. També es deixarà sentir amb ganes a les comarques de Barcelona, del sud de Lleida, la Catalunya central de 60-80 km per hora i puntualment als dos extrems del país es podran superar els 100 km per hora, sobretot als cims del Pirineu, a l'Alt Empordà i a les comarques entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En aquest sentit hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya i la neu també protagonista amb el pas de les hores aquest diumenge a la serralada pirinenca. De fet, podrà nevar a qualsevol vall amb el pas de les hores, sobretot ja de cara a la matinada de dilluns, amb ambient més fred, una neu que pot deixar gruixos més importants, sobretot al sector de Lleida, mentre que la resta parlarem d'un temps més tranquil per començar la setmana entrant.
Doncs tanquem així aquest recull migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Oriol Montfort, el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins, els avanços informatius.
A 6:45 arrencarà el Barça a jugar a RAC1, sobre les 9 al Superesports i a les 11 el Tudiràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda.
RAC 1.
Joselito, quan vulguis.
Granada, tierra soñada con mi.
Aquest dissabte toca final Nuevo Los Cármenes. A 6:45, Granada-Barça. Des d'una hora abans, a RAC 1. Fot-li, Joselito.
El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda a tothom i benvinguts al primer programa del 2022. Després de les festes, tornem amb moltes ganes de viatjar, perquè ja sabeu que és un dels nostres propòsits d'aquest 2022, així que ja tenim una llarga llista de destinacions on ens agradaria portar-vos durant els propers mesos: illes paradisíaques, boscos tropicals, aurores boreals, deserts inhòspits, rius, llacs, mars. Alguns d'ells els coneix molt bé el nostre primer convidat. Es diu Sergi Reboredo, és fotoperiodista, col·labora habitualment a mitjans com National Geographic, el diari El País i moltíssimes revistes de viatges internacionals. Fa uns anys, en Sergi, que ha voltat pels 5 continents, va coordinar el llibre 101 destins del món sorprenents i avui li hem demanat que ens descobreixi com són de meravellosos aquests llocs que han fotografiat els autors de les guies Anaya Turing. Com cada setmana a Lectures Viatgeres, l'Helena Bernades de la llibreria Altair també ens ha preparat una selecció d'obres perfecta per viatjar a través dels llibres. I si esteu pensant en una escapada de benestar a prop de la neu, en uns minuts us portarem fins a l'Esport Hotel Hermitage en Spa, un establiment 5 estrelles al cor dels Pirineus que està considerat el millor resort d'Andorra. Preparats? Teniu les targetes per embarcar a punt? Doncs pugem a l'avió. Està ple de llocs meravellosos disposats a ser descoberts, gratacels de vertigen, illes paradisiaques, boscos tropicals i deserts inhòspits repartits pels 5 continents i esperant que anem a visitar-los. Aquesta tarda al Viatge B volem localitzar alguns d'aquests tresors i qui millor que el fotoperiodista Sergi Reboredo per portar-nos fins a ells. Les fotografies i reportatges d'en Sergi fa 20 anys que es publiquen a revistes com National Geographic, Rutas del Mundo, Lonely Planet, Viajes, Siete Leguas o Paisajes des del Tren. Instantànies que fan servir pels seus reportatges també molts mitjans de tot el món, com la Estampa d'Itàlia, i que també trobareu el llibre que avui us presentem, 101 destinos del mundo sorprendentes, amb la col·lecció Anaya Turing. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al Viatge B.
Moltes gràcies.
Estaràs d'acord amb mi que tenia aquest llibre que tu has coordinat a les mans, amb aquestes fotos tan maques, tan belles, tan artístiques, és una, jo diria que la tentació més gran del món per marxar de viatge ara mateix. Aquesta era la intenció vostra? Teníeu
sí,
aquesta intenció?
És una invitació a somiar, no? A somiar amb altres països, altres continents, a somiar en viatjar, no? Sobretot.
La millor foto. He buscat la millor foto del lloc per dir, he d'anar-hi cap
sí,
allà.
Sí, es tracta d'inspirar, no? De això, de commoure, de que la gent pues agafi algun viatge que potser no comptava amb anar allà i veu la foto i diu, ah, pues mira, això està bé, podíem anar l'estiu que ve, no?
Perquè una foto inspira, no?, un viatge.
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
I a més, si és una foto d'aquest nivell, encara més, eh? En què ha consistit, Sergi, en què ha consistit la teva feina de coordinació de fotos i text? Perquè aquelles fotos que són teves, no?, però no només teves, hi ha fotografies de molts altres professionals.
Sí, perquè jo encara no he acabat de visitar tot el món, no? És a dir, porto més de 20 anys viatjant per tot el món, i el que hem fet ha sigut buscar, després tots que jo havia anat, la meitat del llibre és meu, uh-huh. I l'altra meitat l'he coordinat buscant altres puestos que també poguessin completar pues, aquesta vista de tot el món, no?
D'aquí són les altres fotografies?
Bueno, hi ha de tot, però sobretot hi ha molt col·laborador d'Anaya, perquè ells fan guies de turisme, fan moltes guies de turisme, llavors la part d'Europa, sobretot, l'han completat ells, perquè jo a Europa tampoc viatjo tant, jo viatjo més a fora que a Europa, no?
A quants països has estat? L'estàs comptabilitzat
o no? No m'he posat mai a comptar-vos. Sé que més de 100, segur, però no m'he posat allà a comptar un a un, perquè tampoc la fita no és aquesta, no? Viatjar a tots els països del món, no? És a dir, hi ha molts països que he tornat diverses vegades. És a dir, no tinc aquesta meta de tenir-los tots allà i fent creus allà i tot. No és aquesta la fita.
El que sí que dius és que Europa la reserves, no? Per què la reserves?
La reservo perquè tinc la possibilitat de viatjar més lluny, no? I llavors, no sé, a tothom li atrau les coses més exòtiques, no? És a dir, m'atrau més anar a un país desconegut que no anar a una ciutat europea.
El que sí que és veritat és que en el 90% de les fotografies no apareixen persones. M'agradaria saber per què, quin és el motiu.
Bueno, és una selecció per aquest llibre, però la meva fotografia concretament és tot el contrari. És a dir, en la meva fotografia el 80% de fotos surgen. És a dir, era un hàndicap perquè després buscar l'arxiu totes aquestes fotos i que no surti mai gent ha sigut un hàndicap també.
Per què hi havia aquesta pauta? Per què hi havia aquesta consigna? Era una consigna de l'editorial, potser?
Sí, era una consigna pactada de buscar fotos més paisatgístiques que no donar el factor humà, no?
Es tracta, per tant, de 101 fotografies, no? Els 5 continents que representen els vostres racons preferits del món.
Sí,
dir,
sí,
no?
Tampoc hi havia, són els 5 continents, tampoc hi havia que posar unes fotos concretes per continent i que, és a dir, era tot lliure, no t'ho sabria dir ara mateix quin continent hi ha més fotos perquè està obert a lo que anés sortint. I, bueno, aquest és el resultat.
Amb tu hem fet una selecció, clar, no les podem comentar totes, les 101. Sí que és veritat que el dia de la presentació jo vaig assistir i el Sergi les va comentar totes, les 101 fotografies, avui no tindrem temps, però sí que d'aquesta selecció que hem fet jo he vist que tu t'has decantat més per Àsia. No sé si és que tens una predilecció especial per Àsia.
Sí, m'agrada molt viatjar a Àsia. M'agrada molt perquè és molt fàcil, és a dir, trobes transport les 24 hores del dia, trobes menjar, que està boníssim, a totes hores del dia, és molt fàcil, la gent és molt servicial, molt amable, et conviden a casa seva sense conèixer-te, són molt oberts, és fantàstic viatjar a l'Àsia, i a més és el més barat.
Abans de comentar les fotografies d'Àsia, aturem-nos a l'Àfrica, no? I aquí doncs has triat una fotografia on apareix el desert del Sàhara, no? Està feta al sud del Marroc. Aquí ens recomanes anar fins a Erchebin.
Sí, és el desert. Llavors allà hi ha unes dunes, tot molt maco, i l'experiència, diguéssim, que es porta allà és passar la nit al desert. Llavors vas en camell, t'emporten fins a unes jaimes, allà passes la nit i al dia següent tornes, no? I veus la posta de sol allà. Jo vaig anar amb la meva família i és molt recomanable anar amb nens perquè és una experiència que tindran sempre, no? Allà és molt maco.
Mm-hmm. Tinguin l'edat que tinguin, perquè tu viatges moltíssim a la teva família.
Home, jo els recomanaria tinguin l'edat que tinguin. Si, tot i que si són molt petits llavors no se'n recordaran, no? Però que és un viatge fàcil de viatjar amb nens.
Uh-huh. Aquí el que sí que comentes és que és important, en la mesura del possible, anar fora de temporada.
Sí.
Per què?
Sí, bueno, també és que a l'agost ja fa molta calor, llavors si pots viatjar en altres èpoques, molt millor, però això passa a molts puestos, que anar quan fa molta calor, si ho pots evitar, millor.
Bé, seguim en aquest cas a Etiòpia. Aquí recomanes visitar la seva antiga capital, la Libela.
Sí, allà hi ha unes esglésies que estan excavades amb la roca. Allò és maquíssim.
Una gran obra d'enginyeria,
Sí, sí, i tant, i tant. No sé quants anys van trigar en fer això, però és increïble. Estar caminant per allà és fabulós.
Esglésies excavades en roca viva.
Sí, 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 allà pim-pam, pim-pam. I no són petites, No, estem parlant d'obres d'enginyeria, és a dir, és gran el puesto. No és fàcil fer això.
A més, està reconeguda com una de les majors meravelles del món.
Sí, 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 és patrimoni de la UNESCO.
En aquest cas va ser un viatge familiar,
Va ser un viatge fotogràfic. Jo porto més de 7 anys fent viatges fotogràfics al mes de juliol i aquest va ser un d'ells, és a dir, va venir gent a acompanyar-me, gent que li agrada la fotografia, i vam fer un viatge de 15 dies per Etiòpia.
I quina és la teva funció en aquests viatges, Sergi?
Bueno, jo els ensenyo a fer bones fotos. Normalment s'apunta gent que quan viatja amb els seus amics o amb la seva parella, pues, no els agrada pues, que es parin allà cada 2x3 a fer fotos i estan, vinga, anem. Uh-huh. I llavors, pues, els encanta aquest tipus de viatge perquè són slow travel, no? És a dir, anem parant allà on veiem que hi ha alguna foto maca o que hi ha alguna interessant, no tenim pressa per arribar, acaben contents.
Amb calma i sense estressos.
Correcte.
Bé, a l'est del continent africà, en ple oceà Índic, es troben les desitjades i somiades illes Seychelles. Tu que has tingut la sort d'anar-hi, Sergi, què ens podries dir? Si algun dia doncs, nosaltres també tenim aquesta mateixa sort, són tan idíl·liques com ens imaginem i hem vist a molts llocs o no?
Home, Déu-n'hi-do, són molt idíl·liques. A mi el que més em va agradar va ser nadar amb tortugues a la illa de Felicité. És a dir, hi ha moltes illes, pots fer-ho, si tens un pressupost ajustat, ho pots fer per la teva compte, agafant barcos que van d'illa en illa, uh-huh. Pots fer també un creuer, hi ha creuers que no són massa cars, potser pots sortir igual que un creuer per aquí, per Europa, i vas d'illa en illa i vas veient el que hi ha allà, no? Ja et dic, a mi el que més em va agradar és poder nadar ja lliurement amb les tortugues, no?
I què? Quina va ser la sensació?
Home, de llibertat, no? Sensació de llibertat, no? De natura viva, no? També hi ha illes que potser no viu ningú, que ho tenen prohibit, que la gent visqui allà, perquè allà aniden els ocells, hi ha molts tipus d'ocells, també és un paradís per la gent que els agrada. Uh-huh.
Són, em sembla que 115 illes, no? Aquí la fauna doncs, té un paper important. Parlaves de les tortugues. En aquesta fotografia veiem una illa, no sé quina és l'illa que apareix.
Sí, és l'illa de Felicité.
És aquesta. I es veu també doncs, un animal?
Sí, es veu una tortuga i mitja illa, no? La part de sota de l'aigua i la part de sobre, no?
Es veu molt, molt a prop. Com vas fer aquesta fotografia?
Aquesta foto està feta amb una GoPro. És a dir, amb una càmera d'aquestes que es pot submergir amb una GoPro.
Una altra de les illes que has immortalitzat, Sergi, en aquest llibre, és la illa Reunión.
És molt diferent de les Seychelles, en reunió?
Sí, sí. És més volcànica. I és una illa que costa d'imaginar-se, perquè, a pesar d'estar tan lluny, pels francesos és com per nosaltres les Illes Canàries, no? És el viatge que tenen ells per fugir una mica quan hi ha fred o el que sigui.
Perquè fa bon temps allà,
sí,
no?
Sí, allà fa bon temps sempre, no? I, bueno, algunes vegades plou més, altres, hi ha l'estació de pluies i l'estació seca, però de temperatura sempre és una temperatura agradable, no? Poden fer trekkings, és molt volcànica la illa, hi ha restaurants bons, hi ha hotels que estan bé, hotels boutique...
I tenen l'euro allà també, no?
I tenen l'euro, perquè això és una illa francesa, no? És com per nosaltres les Canàries, ho tenen establert més o menys així.
Va, no deixem les illes, Sergi, quedem-nos ara a Illa Maurici. Què ens pots dir d'ella? És molt turística?
És una illa molt més turística que la Reunió, tot i que està bastant al costat. A mi lo que em va agradar molt d'aquesta illa són uns arbres que tenen de color vermell, que es diuen flamboyant, i això és maquíssim, no? Aquests arbres vermells allà enmig de la natura, enmig de les carreteres, són molt macos. No?
Tot florit,
sí,
eh?
Sí, sí. Allà el que passa és que els hotels són més grans que la Reunió, són d'aquests de pulsereta, és un tipus de turisme diferent, no?
Tot inclòs,
no? És un tipus de turisme diferent, no? Està més desenvolupat, no? Allà la Reunió és tot més petit, més en petit comitè, més... són diferents.
Aquesta fotografia amb la que has retratat Maurici et va costar molt de fer, no? Perquè es veu un flambollar i es veu un autobús.
Bueno, em va agradar l'arbre, em vaig parar allà i vaig esperar que passés alguna cosa interessant. Van passar coses per allà, van passar motos, van passar vehicles, va passar gent carregant coses, i al final va passar aquest autobús de color vermell que enganxava molt amb l'arbre, i vaig dir, mira, ja està, ja tinc la foto, ja em puc tornar.
Recordes quanta estona hi va ser o no?
No gaire, eh? Aquestes coses igual et para 5 minuts i passen. És a dir, no sóc d'estar allà mitja hora esperant que...
No?
Que no, mitja hora no esperaria. Però a lo millor 5 minuts si val la pena, 10 minuts sí.
Va, acabem el nostre recorregut per l'Àfrica, les cataractes Victòria. N'hem parlat aquí al programa en alguna ocasió. Van ser batejades així per l'explorador Livingstone en honor a la reina Victòria. És un altre indret espectacular que no ens podem perdre a l'Àfrica. Estan a la frontera entre Zàmbia i Zimbàbue, no, Sergi?
Correcte, sí, sí. Jo vaig anar a la part de Zàmbia.
Uh-huh. I què és el que més et va impactar?
Home, és que és impressionant perquè no veus l'altre costat. És increïble, no? I a part, pots caminar per allà al costat. Sembla que estigui plovent, però és la mateixa aigua que impacta sota i que fa tot això, no? Fa un ambient allà com si estigués plovent. Pots sobrevolar-la, pots fer puenting, pots fer moltes coses, no? Ho tenen tot allà preparat per poder veure, no?
És espectacular. Vas fer-ne tu, puenting, o no?
No em vaig atrevir.
El que sí que vas fer és la fotografia des d'un helicòpter.
Sí, sí, sí.
Es veu,
sí, correcte. És impressionant, des de l'alçada és impressionant.
Anem de continent, anem a l'Àsia, aquest continent que ens deies que és el teu preferit, no? Fa uns anys vas ser-hi a Uzbekistan i allà vas quedar impressionat per la plaça Rajasthan de Samarcanda. Què és el que et va cridar l'atenció d'aquesta plaça, Sergi?
Home, la construcció i sobretot la quan la il·luminen cap al vespre és espectacular, i a més és molt recomanable perquè és d'aquests puestos, com havíem parlat del Marroc, que si vas allà al migdia és impossible, no? Amb la calor que fa allà, sobretot al mes d'agost, juliol, juny, fa molta calor. Llavors és molt recomanable anar cap al vespre i així veus la il·luminació, no? I també posen puestos per vendre coses, és un ambient perfecte, no?
Sobretot això que ens comentaves, no? Una recomanació seria fugir de l'estiu i fugir de l'agost.
Sí, sí, i si has d'anar, com a mínim, les hores aquestes que fa tanta calor, pues anar a mercats, anar a puestos que estiguin una mica tapats, perquè ple dia és inaguantable.
Uh-huh. A l'Índia destaques un lloc molt espiritual. Quin és?
Sí, el riu Ganges, a Varanasi. Varanasi és la cuna de l'espiritualitat. Tothom ha d'anar allà i veure, és espectacular, no? Sobretot quan fan les pulles aquestes amb l'aigua. Bueno,
és un lloc per purificar-se, per banyar-se.
Sí, 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 sí. sí.
És un contrast increïble.
És un contrast increïble.
Sí, sí, sí. Va, seguim. En aquest cas, ens portes també a través d'aquestes fotografies d'aquest llibre al Nepal. Allà dius que et va impressionar molt la vall de Katmandú. Era un viatge fotogràfic que vas fer el 2014.
Sí, era un viatge fotogràfic i també el que em va impressionar més va ser a posteriori, perquè el mateix any, bueno, jo vaig anar al juliol i l'any següent va haver-hi el tsunami.
És veritat, el terratrèmol,
Això, perdó, el terratrèmol. Uh-huh. I veure que tot el que ja havia vist jo, hi havia coses que ja no hi eren, que havien desaparegut, impacta molt, perquè eren coses increïbles.
Clar, no? Ja no es recuperaran, perdut, no?, per sempre.
S'han perdut, no?
Quin desastre.
Bueno, és una pena, no?
Uh-huh. Al Tibet hi vas anar amb la família.
Sí.
Tu recomanaries, Sergi, aquest destí per anar amb nens petits?
Home, hi ha una cosa que és el tema de l'altitud, que li pot passar a nens i li pot passar a adults, no? El tema de que arribes a una alçada molt considerable i que potser estàs allà un dia o dos amb mal de cap, no? Nosaltres vam anar amb dos nenes petites i no els hi va passar absolutament res i vam poder estar allà bé. És molt maco de veure.
Retrates al Palau de Potala, no?
Sí, al Palau de Potala. I és molt maco de veure abans que els xinesos acabin per destruir tot això, perquè el ritme que van de construir... volen fer una ciutat maca d'algú que és històric, no? I no encaixa. Estan posant allà centres comercials, bueno, ho estan destrossant tot allò.
Anaves amb guia? Anava
amb un guia que vaig tenir la sort de que era un guia tibetà, anava amb molta por de lo que anava dient, de que si hi havia micròfons a dintre dels temples, que els hi controlaven molt. Bueno, allà amb el mòbil no hi havia ni Facebook, ni els missatges tots controlats, és a dir, no tenien gaires llibertats allà, no?
Uh-huh. Et dius que és important, sobretot això, que el nostre guia sigui tibetà,
sí,
que no sigui
xinès. Sí, però com que no el pots controlar tu, que és la sort que tinguis de que l'agència de viatges... Perquè has d'anar amb una agència de viatges d'allà, és a dir, no pots triar tu... Has de contractar amb una agència d'allà, les uh-huh. agències són 100% xines.
Totes xineses, sí.
Totes xineses, uh-huh. controlades... I dintre d'aquestes agències, si tens la sort de que hi ha algun guia que sigui tibetà, pues, allà molt bé. Si tens la mala sort de tenir el guia xino, pues, t'explicarà el Tibet des de la visió xinesa, que la veritat és que no té res a veure.
Bé, en aquest viatge vareu aprofitar amb la família també per visitar els guerrers de Xi'an.
Sí.
Com a fotògraf? Vas quedar-te bocabada, també?
Home, sí, és impressionant, perquè aquí a l'època del fòrum van tenir la sort de que va venir algunes d'aquestes figures, però no te feies a la idea de la quantitat de figures i de lo impressionant que devia ser el trobar aquestes figures, no? I a més que encara no estan totes, encara estan fent excavacions i estan fent prospeccions, perquè és molt més gran de lo que han trobat. És impressionant.
Són de mida humana i a més cadascuna té la seva fisonomia particular,
I a més, correcte, estan fetes a mà, totes són diferents, no hi ha cap d'igual, és una passada.
Mm-hmm. Bé, estem acabant ja el nostre recorregut per l'Àsia i m'agradaria aturar-me a Bali, un altre lloc on també vas portar les teves filles. Algun atractiu que volgués comentar-nos, Sergi?
Home, jo si aneu a Bali, jo fugiria directament de Kuta, que és la part on està l'aeroport i on arribes, perquè és molt, molt turístic, és un tipus de turisme més de discoteca, d'aquests turisme mochilero de mogollón.
És on està l'aeroport, no?
Sí, és al costat de l'aeroport. I llavors jo fugiria cap al centre de la illa, que hi ha un puesto que es diu Bud. Allà és tot més, està més destinat al tema art, hi ha balls que es fan al vespre, els restaurants són més tipus, a lo millor, vegetarià, ecològic, els hotels també estan molt bé, és molt recomanable anar a Ubud.
Doncs prenem nota d'aquesta recomanació i marxem ràpidament fins a Oceania i ens aturem a tot un paradís com és Cook Island, no?, entre Hawaii i Nova Zelanda. No? Millor aquestes illes, Sergi, que les que hem comentat abans, que les Seychelles, que Reunió, que Maurici?
Bueno, això és la Polinèsia, i la Polinèsia evoca molt el nom, no? Anar a la Polinèsia, no? Que queda molt... Jo no sabria si recomanar-te a lo millor anar a la Polinèsia o anar a les Seychelles o... Acaben sent totes una mica semblant.
Sí?
Sí, totes aquestes illes paradisíaques acaben sent iguals, és a dir, tenen una carretera, totes les illes que al costat del mar, que és circular, que rodeja tota la illa, uh-huh. Allà és on es concentren tots els hotels, perquè tenen la platja al costat. Ben comunicats, estan ben cuidades, les carreteres, els hotels, i després tenen una part interior que ningú va, i allà és on viu la gent d'allà, i viuen unes condicions que no són les...
Que no té res a veure,
que no té res a veure amb els hotels de 5 estrelles de la costa, no?
Aquesta que és veritat, que és una illa més virgen.
Sí, les Cook Islands tenen l'avantatge de que encara no estan explotades. Llavors no hi ha hotels tan desenvolupats, tan 5 estrelles, costen més barates perquè encara no hi ha aquesta infraestructura, uh-huh. I llavors l'avantatge és aquesta, no? Més barat i més verge.
I què me'n dius, Sergi, de Big Island, de Hawaii? És molt més que la imatge estereotipada que també tenim d'ella?
Home, a mi em va agradar. És a dir, parlant d'aquesta carretera que rodeja totes aquestes illes, sí. Allà tenen una, que es diu la carretera de Hana,
sí.
I està molt bé perquè passes per molts microclimes, a lo millor en un costat està plovent, en l'altre fa sol, i està tot ple de curves, que vas per la natura, vas pel costat de l'aigua, és molt maco allò.
La carretera de Hana. Va, seguim a Amèrica, a la part nord del continent, i aquí destaqueu Alaska, no?, com l'estat possiblement més maco d'Estats Units. La foto que hi apareix és una que vas fer l'any 2016, el primer cop que tu hi vas anar, no? N'és un bon exemple d'aquesta bellesa natural, Sergi?
Sí, és impressionant. Si veus a la foto hi ha una zodiac allà amb uns turistes, una zodiac que és molt petita, és minúscula comparat amb el bloc aquest de gel, no? És increïble aquestes glaceres, no? I el tema està en que tot això s'està perdent de mica en mica, no? S'està desfent aquest gel, no? No sé.
Tu vas tenir una entrevista allà una senyora d'allà, no?
Sí, vaig estar fent una entrevista i lo curiós que em deia és que per ells tampoc ho veien tan malament, perquè el fet de perdre gel significava que recuperàvem massa forestal i que també teníem la possibilitat de recuperar carreteres i d'unir poblacions que no estaven connectades, perquè Juneau és l'única capital dels Estats Units que no està connectada terrestre. Uh-huh. És a dir, si has d'anar allà, has d'anar en avió o en barco, si no arribes.
És l'única via. Bé, i podríem tancar aquest recorregut a les Bahamas? Et sembla un bon punt i final, Sergi, o què?
Sí, fantàstic.
Per què?
Sí,
per sí. què?
Home, perquè hi ha illes que són paradisíaques, no? I que, jo el que faria a Bahamas, té el problema que té moltes illes, que on arriben els creuers està massificat.
Són 700, no?
Sí, per això. Però si vas a Nassau, que és on arriben tots els creuers, allà hi ha molt de turisme, hi ha molta gent. Però a la que agafes algun hidroavió o alguna avioneta o algun barco i te'n vas a alguna illa, aquestes que no pràcticament no surten les guies, allà pots trobar-te en el paraís, no? Sense turisme, sense ningú...
I fins i tot, per exemple, si anem a Miami, no?
Sí.
Podem fer una escapadeta.
Mira, de Miami allà, per $100, tens vols d'anar i tornada. Sí, fins a Nassau. I a partir d'allà, pues, el que vulguis fer.
I per si amb aquesta bíblia de viatges que avui ens has portat no en tinguéssim prou, ara estàs preparant una altra, però centrada en els trens.
Sí, estic fent un llibre de sobre trens. És a dir, recorreguts en tren, en els quals tenen cabuda tant els trens turístics de luxe, que he estat uns quants, com els trens, a lo millor, de passatgers, d'aquests que van pels pobles. És a nivell mundial, amb la qual hi haurà algun tren d'aquí, com el Transcantàbric, però a lo millor hi ha algun tren, no sé, m'agrada per dir, posar-te un exemple, el tren de Madagascar, que és un tren que creua la selva, uh-huh. I que va parant de poble en poble, pujant mercancies, baixant la gent, pujant els animals, és a dir, tenen cabuda trens que tinguin algo especial que explicar, no?
Quina experiència, quines ganes de tenir el llibre allà aquí, eh? Sergi Reboredo, ha estat un plaer tenir-nos d'aquí, has estat un guia fantàstic, sabem que viatges durant tot l'any, que tens tots els mesos planificats ja amb escapades, però ens agradaria molt tornar-te a tenir aquí un dia a l'estudi quan tornis a casa per parlar-nos de l'Iran, dels recorreguts que en tren que faràs i que ens explicaràs en aquell llibre o de qualsevol dels viatges que hagis fet i ens vulguis explicar. Fins que ens tornem a veure, t'esperem amb aquest 101 destinos del mundo sorprendentes de Naya Turín. Bon viatge.
Moltes gràcies, bon viatge i encantat d'estar aquí.
any en gran a MediaMarkt amb 4 dies sense IVA. Del 8 a l'11 de gener et descomptem al menys 21% IVA de la millor tecnologia. Aprofita-ho ara a la teva botiga i a MediaMarkt.es. MediaMarkt, fet només per mi.
Si vols anar als grans espectacles, passa per entradesdevanguardia.com. Gaudeix de Cantando bajo la lluvia, Billy Elliot, Cirque du Soleil i molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia. L'espectacle comença aquí.
Ja són aquí les rebaixes del Corte Inglés. Posa't en moda rebaixes. Amb tot, el 50% en marques com el Corte Inglés, Saber Cotton i Gloria Ortiz. Si estàs en moda, ho vull tot. O en moda, aquesta és la meva. Aprofita les rebaixes del Corte Inglés a la botiga web i app. Moda rebaixes on.
RAC 1. Aquest cap de setmana, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Dissabte, el Nuevo Los Cármenes Granada-Barça i després Real Madrid-València. I diumenge al migdia, Girona-Fuenlabrada amb el suport d'Estrella Damm. I a la tarda, dos grans partits de l'ACB. Barça-Baxi Manresa i Joventut-Real Madrid. El Dakar, l'Ultrasports, la consultoria externa. A primera divisió, Villarreal Atlètic de Madrid en la lluita per Europa. I per rematar-ho, tu ho diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Com cada setmana, en aquesta hora anirem fins a la llibreria Altair de Barcelona. Allà hi tenim, com sempre, l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair. Helena, bona tarda.
Molt bona tarda a tots de nou.
Com han anat les festes?
Atípiques, perquè han sigut unes festes atípiques per tots, però hem celebrat el Nadal, els que hem pogut, i realment esperem que aquest any nou puguem viatjar, puguem seguir disfrutant de la lectura i continuem endavant.
Tant de bo. Hem regalat molts llibres o què?
I tant, la lectura sempre és un bon acompanyant, i més en aquestes dates, quan tenim vacances i podem trobar un foradet per llegir una mica. Uh-huh.
Llibres per grans i petits, perquè avui crec que els hi dediques la secció, no?
I tant, perquè com que aquest any han sigut aquestes vacances tan atípiques, molts dels nens encara no han pogut rebre aquests regals dels Reis, que encara s'han fet esperar, i que en breus alguns rebran quan es puguin trobar totes les famílies amb aquesta pandèmia. Per tant, pels que encara no ho hagin fet, us recomano alguns dels llibres que més bona acollida han tingut a la llibreria i que a nosaltres ens agraden i ens fan molt goig, per tots aquells que encara estigueu esperant a rebre aquests regals de Reis. El primer llibre que ens agradaria proposar-vos des d'Altair es titula Els Estels. És de Jacques Goldstein, que publica l'editorial Joventut, i és un llibre preciós, és un llibre il·lustrat, un nen jueu i una nena musulmana que es troben al parc i de seguida descobreixen que comparteixen la mateixa passió per l'univers i per les estrelles. Els seus camins es tornen inseparables i ells dos anomenen la seva relació com d'estels bessons. Aquesta amistat, per això, no és acceptada pels adults, perquè al ser ell jueu i ella musulmana hi ha moltes traves. Això, ambientat en un barri de Montreal amb una població eclèctica amb les diferents religions, podria passar a tot arreu, en un barri multicultural com a moltes altres ciutats del nostre planeta. I aquestes diferències culturals a vegades poden resultar un obstacle per les amistats i per dos nens que realment comparteixen una passió, i que aquest llibre aborda amb moltíssima tendresa i amb molt d'humor, i és el centre d'una història que impulsa en creure en els somnis, en aferrar-se i perseguir-los sense importar els obstacles, i que els nens segueixin sent nens sense importar el que pensin els adults. Mm-hmm. És una molt bona lectura, és molt ràpida, és molt pedagògica i realment fa repensar moltíssimes coses, i creiem que pot agradar moltíssim.
Clar que sí, que no perdem el nen que portem dins, que després els adults ho empitjorem tot.
Ah, exacte, és una metàfora similar al que podria ser un petit príncep ambientada en els nostres temps.
Mm-hmm. Va, anem amb la segona proposta, Helena, quina
és? La segona és molt diferent, és un conte que es titula Les girafes no poden ballar, que és de Gils André, que publica l'editorial Brúixola. És un llibre pop-up d'aquests que fan remoure els nens pujant i baixant fletxes i que s'enlairen dins de les pàgines, i va sobre una girafa que no pot ballar i descobreix que cada any tots els animals de la selva fan un ball i que ella voldria participar-hi però no sap com ballar. I al final del llibre descobrirem si la girafa acaba o no acaba ballant. És un llibre per jugar amb els nens, és un llibre ple de metàfores i amb una història preciosa que també us animem moltíssim a descobrir.
Una història que commou, eh?, en aquesta edició, que a més crec que és tridimensional, no?
Exacte, sí, sí, és un pop-up on les pàgines s'aixequen, diguéssim, del llibre i ens permeten jugar molt més enllà de les paraules.
Per últim, tens un llibre centrat en Catalunya.
I per últim, com no, des del Tahir, nosaltres us proposem un atlas. Aquest cop es titula Catalunya, comarca a comarca, que publica Jordi San Juan, ell mateix és l'il·lustrador, al costat de l'editorial de Cossetània, i ens presenta un exuberant atlas de Catalunya recorrent totes les comarques i els territoris, parlant dels pobles, la fauna, les tradicions i la gastronomia de cada un dels nostres racons, i viatjant per aquestes 44 planes il·lustrades amb tot luxe de detalls, trobarem totes aquelles curiositats que envolten el nostre territori i que també està molt bé tenir el calaix i l'estanteria de cada casa.
Doncs Helena Bernades, moltíssimes gràcies per aquesta primera secció del 2022 i t'esperem dissabte vinent, que serà ja 15 de gener. Que vagi molt bé.
Aquí seguirem.
Bon cap de setmana. Adéu. És l'hora d'obrir el mapa RAC1, el nostre concurs de participació, i d'esbrinar doncs qui és l'afortunat o l'afortunada que s'emporta la garoinada a bord d'un veler d'època per a dues persones que sortejàvem a finals del mes de desembre, gentilesa de Fent País. Entre tots els missatges que n'hem rebut moltíssims a través de les xarxes del programa i el correu electrònic, explicant-nos doncs quin regal viatger us agradaria que us portés el Pare Noel de Finlàndia, els Reis d'Orient o el Tió per festes. Ara, Macià, farem rodar el bombo, traurem una bola, aquí la tenim, i correspon a una oient que es diu Montse Cano. La Montse ens deia el seu missatge de Twitter, concretament, ens deia que aniria amb Mercè Rocadeu, la seva germana, i de regal viatger passaria el cap d'any fora, per exemple, a Lanzarote. Doncs escolta, Montse, moltíssimes felicitats. De moment anireu de garoinada, gentilesa de Fent País, moltíssimes felicitats. Dilluns et contactarem i t'explicarem com ho has de fer. I ara, doncs, a totes les persones que no han estat de sort, no defalliu, perquè aquest 2022 continuarem amb premis molt i molt bons, com el d'aquesta primera setmana de l'any. Entre els participants del concurs d'avui sortejarem, atenció, una entrada doble pel Festival Estrenes més una estada en un hotel per dues persones. El Festival Estrenes celebra el seu desè aniversari i ho fa amb una programació especial de luxe. Programen concerts a Barcelona per primera vegada. No et perdis les estrenes dels nous discs de Jorge Drexler, de Dorian, dels Catarres, els Pets, Su, Doctor Prats, també Sergio Dalma, el retorn de Adela Fey i les Flores Azules, en Ramon Mirabet, els Blaumut o Ginestà, entre molts d'altres artistes. Tota la informació a festivalestrenes.cat, i ara sortejarem aquesta entrada doble per gaudir d'un dels concerts que escolliu del festival i també una nit d'hotel per a dues persones. És tan fàcil com dir-nos a Facebook, Instagram, a @viatjabet, també a Twitter, on ens heu de fer retuit el missatge, o enviar-nos un correu a l'adreça viatja@racu.net. Quin és el destí més sorprenent del món? On heu viatjat i per què ho és? Després d'aquesta conversa que hem tingut avui amb el fotoperiodista Sergio Reboredo, que ens ha inspirat molt sobre aquests destins sorprenents del planeta, digueu-nos quin és el vostre. Dit això, esperem els vostres missatges i la setmana entrant sabrem qui és el guanyador o guanyadora. Molta sort a tots.
RAC1. Perdona un moment, Bundy.
Bundy suena como culito, güey.
Perdó? El Bundy, baby.
Perquè no hi ha vaixells elèctrics, eh? Vull dir, deixa d'haver quinoa, deixa d'haver Amazon...
I no és el primer que se t'ha acudit, eh?
Bueno, sí, perquè té molta mania.
Tots els caps de setmana de 7 a 2...
Què dius ara?
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Comunista, ballarina, showwoman, cantant.
Què? T'ha agradat?
RAC1. Tots som 1.
RAC1.
Aquest cap de setmana, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig.
Dissabte, el Nuevo Los Cármenes Granada-Barça. I després, Real Madrid-València. I diumenge al migdia, Girona-Fuenlabrada amb el suport d'Estrella Damm. I a la tarda, dos grans partits de l'ACB. Barça-Màxim Manresa i Joventut-Real Madrid. El Dakar, l'Ultrasports, la consultoria externa. A primera divisió, Villarreal Atlètic de Madrid en la lluita per Europa. I per rematar-ho, tu ho diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som u.
RAC1. Versió clàssica. Versió samba. Versió punk. Versió RAC1.
Happy Barry, Barry. Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño.
Versió RAC1. 25 anys parlant en plata.
Happy Barry.
RAC1. Tots som u. RAC1. Tots som u.
Descobriu la millor manera de viatjar, viatja bé. Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda... A RAC1, amb Esther Muñoz.
I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Som al cor dels Pirineus, a Soldeu, un poble que l'any 1800 era de pas perquè molts viatgers arribessin fins a França. Aleshores, per allotjar-los, es va decidir obrir a Can Calbó un petit hostal que dos segles després s'ha convertit en el primer hotel de 5 estrelles d'Andorra i que forma part de la prestigiosa Associació de Leading Hotels of the World. Es tracta de l'Sport Hotel Hermitage and Spa, on avui hi anem acompanyats del seu director, el senyor Josep Lluís Bonet. Senyor Bonet, bona tarda.
Molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
Moltes gràcies a vostè per atendre'ns, per ser-hi avui al Viatge B de RAC1. I primer de tot, m'agradaria saber doncs, com ha començat el 2022 el seu establiment.
Pues la veritat és que ha començat molt bé. Estem molt, molt satisfets de la resposta dels nostres clients, que així mateix ens diuen, no?, que marxen molt, molt feliços i contents. Això és la nostra feina, la nostra passió. I realment som pues, feliços, no?, de tenir contents a tota la gent que ve a visitar-nos.
Hi ha hagut ambient per festes, no?, perquè malgrat la pandèmia...
Així és, efectivament, la gent, la veritat és que no té por, té respecte, però, bueno, donat les mesures que es van efectuar, pues, la veritat és que tothom ho respecta d'una manera molt escrupulosa. Aquí pues, es demana pues, el passaport Covid, no hi ha absolutament cap incident, la gent està molt tranquil·la. Com diu, les ganes de poder gaudir del temps lliure de la família i dels amics fa que, pues, que la gent respecti les normes i gaudeixin moltíssim, no? Perquè són pràcticament 2 anys que no han pogut venir a esquiar i a fer més coses que només vivim de l'esquí, aquí a Soldeu, Andorra. I, com dic, molt satisfets per la resposta dels nostres clients que marxen molt feliços.
I, a més, una de les coses bones que tenen aquí a l'Hermitage és que són un resort amb la qual cosa hi ha molt d'espai, hi ha molts de metres quadrats, hi ha diferents equipaments amb la qual cosa les distàncies, per aquest tema no hem de patir.
No, mira, aprofitant el comentari dels metres quadrats, jo us informo que són 100.000 metres quadrats de resort.
Déu-n'hi-do.
Edificats, perquè el jardí pràcticament no en tenim, no? Són les muntanyes pirinenques que és el nostre jardí, no? És el nostre balcó als Pirineus. Llavors, aquesta quantitat de metres ens dona moltíssimes possibilitats de tenir espais molt, molt amples, molt despejats, en què la gent no s'ha sentit de cap manera pues agobiada, no? Perquè és veritat que a les festes hi ha hagut molta gent, però la sensació és de tenir molt espai i inclús molta tranquil·litat de poder passejar i estar tranquil·lament llegint un llibre, dinant, sopant, fent qualsevol activitat que es fa a l'interior. La veritat és que disposem d'unes instal·lacions molt, molt apropiades per això.
Josep Lluís, a quina part de Soldeu es troba l'hotel?
L'hotel es troba pràcticament a la sortida del poble, direcció França. És el darrer establiment que hi ha al poble de Soldeu.
Uh-huh. A uns 20 minuts del centre d'Andorra la Vella, no?
Sí, 20-25 minuts. És veritat que quan hi ha força ocupació, doncs potser estiguen 30-35, però està, doncs, com dic, al final del poble i directament tot el resort, tot l'hotel, mira a les pistes d'aquí. Estem a sobre les pistes d'aquí.
Les tenen molt a prop?
Directament, a peu de l'hotel.
A peu de l'hotel. Ens deia que el seu jardí són les muntanyes, no? Quines són aquestes vistes que tenen des de les habitacions del resort?
Pues totes les habitacions, absolutament totes, donen a la façana sur. O sigui, tenim molt sol, molta llum, i donen a totes les pistes des del pas de la casa fins a Canillo. O sigui, tenim una vista a 180 graus. Realment espectacular. Són les pistes d'esquí amb els boscos i no tenim edificis al davant, no tenim pràcticament no tenim res més que natura.
Un dels objectius d'aquesta conversa és conèixer la història de l'establiment, perquè dèiem a l'inici que són 200 anys, no?, d'història. Va començar com un hostal a Can Calbó, i com va anar creixent? Com va anar creixent aquesta proposta hotelera?
Bueno, el punt d'inflexió va ser la dècada dels 60, efectivament, com has dit, hi havia, doncs, sol deure un joc de pas entre Espanya i França, i, bueno, fer el que es feia abans, parada i fonda. Parada fonda, després es va començar a allotjar a la gent que tenia la necessitat, i quan va irrompir l'esquí, als anys 64, que es va inaugurar l'estació de Soldeu, uh-huh, és quan el poble va canviar la seva activitat, la seva activitat social, econòmica, perquè era un poble ramader. O sigui, la família Calbó és una família que està arrelada al país fa 460 anys. Tot això està documentat. De fet, va ser la primera família que es va instal·lar al poble a la borda, i vivien, pues, de lo que es podia viure, com es pot imaginar, en aquests indrets, en aquesta alçada i en aquells temps, no? I, com dic, a partir dels anys 60, pues, el Josep Calbó, el propietari, part de la família Calbó, pues, va començar la part, diguem, hospitalària i turística més actualitzada, molt vinculada al món de l'esquí, obrint una petita botiga de lloguer i de material. A partir d'aquí es va desenvolupar pas a pas, no va ser un creixement ràpid, ni molt menys. Es van obrir, després de la botiga es van obrir uns apartaments, després dels apartaments es va obrir un restaurant, després es va obrir el primer hotel, que ara farà 30 anys, si estem parlant dels anys 90, se va ser poc a poc. A continuació es va obrir el segon hotel, al cap d'uns 10 anys. A continuació, després, es va obrir l'Spa, que la veritat és un lloc únic, espectacular, 5.000 metres quadrats, dintre de l'hotel Hermitage, i també tot enfocat a la muntanya, totes les vistes. I el penúltim projecte va ser l'Esport de l'Hermitage, del que estàvem parlant abans, que precisament dia 19 de desembre de l'any passat va fer 15 anys. Mhm. I ara fa 3 anys també vam obrir, anexa a l'hotel, el que es diu les Hermitage Mountain Residences, que són 9 unitats d'un tamany molt més considerable que una habitació d'hotel, la més petita, són 120 metres quadrats, amb serveis, doncs, potser encara una mica més exclusiu dels que dona l'hotel. Ho he resumit molt, molt ràpidament, però és una història, pues té més de 50 anys, no? La família que es dedica al món del turisme, no? Aquí, entre d'altres, el propietari va començar sent monitor d'esquí. Evidentment, pues, tota la família són uns després esquiadors, inclús han sigut olímpics per Andorra, i coneixen el món de la neu, pues, com algú que ha nascut aquí al poble i ho viu d'una manera realment molt intensa i amb una forma d'estimar el que fan que és difícil de trobar.
I aquest creixement que va iniciar-se des de Can Calbó i que va passar després pel Chalet Duc, a posteriori s'inaugura l'Esport d'Hotel que ens comentava vostè, l'Hotel Village. Com s'ha sabut mantenir la combinació entre tradició i innovació? Com s'ha aconseguit això?
Bueno, ha sigut una tasca, no diré que fàcil, complexa, perquè a part Soldeu, la família, pues estem en un entorn molt, molt, molt tradicional, però que a mesura que han vingut, pues, clients d'altres països, especialment Espanya-França, ara tenim pràcticament de mig món que venen, no? Sembla increïble, però tenim clients d'Estats Units, d'Àsia, etc. Pues s'han anat adaptant amb els temps, però el que és la tradició la mantenim molt viva, és part del nostre espírit, no? De fer les coses, i evidentment el que s'ha de fer, sobretot a nivell d'instal·lacions i serveis, és, i és el que intenten fer cada dia de la millor manera possible, és adaptar-se a les tendències actuals que ha arreu del món. O sigui, no ens fixem només en el petit poblet de Soldeu, sinó la propietat i jo mateix conjuntament visitem constantment estacions d'esquí, hotels, restaurants per veure què es fa, què es pot millorar, per agafar idees, i és una evolució constant, molt pensada. No es fa res d'un dia per l'altre, sinó es pensa molt bé el que es vol fer i sobretot que perduri amb el temps.
L'esquí és un dels reclams, evidentment, però també ho és la bona gastronomia, perquè aquí hi ha un restaurant ara mateix amb una àmplia selecció de plats per degustar. Quin és aquest restaurant?
La Colmenderia és un petit restaurant, podríem dir, és un petit restaurant boutique que està dintre de les residències, però que els clients de l'Ermita, lògicament i òbviament, poden accedir-hi. I és un... Per això és un petit restaurant boutique amb delicatessa, però no són tot productes, diguem, de caríssims, no? Tenim pues, productes molt naturals, molt frescos, que pot anar des d'una taula de formatges del Pirineu, passant per un bon boutique d'Andorra i acabant, pues, lògicament, si hi ha el gust, no? De prendre una llauneta de caviar o unes angules, però sempre mantenim un vincle també amb l'entorn al que estem. Sempre volem tenir i mantenir les tradicions gastronòmiques d'Andorra, molt semblant a les catalanes, de veritat, són pràcticament germans. I, bueno, és un racó molt íntim, molt tranquil·let, dintre dels altres, has anomenat la Gourmanderie, és un més dels 16 punts de restauració que tenim aquí al resort.
I després, en un altre dels hotels, tenen un cuiner de primer nivell que va rebre una estrella Michelin l'any 2011, és en Francis Paniego. Nosaltres en parlàvem amb ells, amb la família, aquest estiu, són de La Rioja. Què destacaria de la seva proposta gastronòmica?
Sobretot la senzillesa i la honestitat amb el producte en tot el que fan. Nosaltres vam buscar aquesta família, va ser una recerca molt pensada, i al principi ens van dir, no? Em recordo la propietat que em va dir, què vol fer anar a buscar un cuiner a La Rioja? Què té que veure amb nosaltres? I vostè no pateixi. Jo li explicaré, anirem a conèixer, i després ja em dirà si li agrada o no li agrada. Bueno, vam anar a veure'l i vam quedar encantats. Ell està aquí a l'Hermitage, o sigui, és el nostre cuiner assessor, però ell és el cuiner, diguem, titular, junt amb el Jordi Grau, que és l'executiu. Ell té les seves estrelles, dues estrelles, al restaurant Echaurren, a La Rioja.
Exacte.
I precisament l'any passat, al desembre, vam tenir la sort o el privilegi, el premi d'obtenir la primera estrella Michelin aquí a Andorra, després de molts anys aquí al restaurant Ibaya. El nom d'Ibaya és vol dir origen de riu en basc. El Francis té el restaurant a la part de La Rioja, almenys més a prop del País Basc. Ell també està a un paratge natural fantàstic, i de seguida ens vam posar d'acord amb el nom, no? Nosaltres tenim el riu Valira just al davant, i té el seu riu al costat del seu restaurant, i bueno, busquem sempre que tingui un sentit des del nom de restaurants fins al producte, que tingui un fil conductor, que hi hagi una història que contar al darrere.
Però després hi ha l'oferta internacional, perquè al seu equip gastronòmic també hi ha un xef japonès.
Correcte.
Qui és?
El xef japonès, faig mig somriure perquè només pensaries... m'alegra perquè és una persona encantadora. És el Hideki Matsushita, que és també propietari de diversos restaurants a Barcelona.
També té una estrella Michelin, no?
Sí, correcte, el Coll Xunca. Està just molt a prop de la catedral de Barcelona. I, bueno, ens vam també ajuntar ara fa 8 anys, ens vam entendre ràpidament, li vam comentar que ens agradaria tenir una proposta de la seva mà aquí a l'hotel, i efectivament vam obrir el restaurant que es diu Coll Hermitage, restaurant japonès, petitet també, tipus boutique, unes 25-30 places només, i la veritat és que estem encantats, però estem encantats per la resposta dels clients i per el tracte que tenim amb el Hideki. No pot ser millor, és una persona entranyable, és una persona realment que val la pena conèixer, i que el que realment el coneix pot anar, no exagero, a la fi del món amb ell, perquè és realment espectacular.
I per completar el cercle, després hi ha la cuina italiana, també representada aquí a l'hotel.
També tenim un restaurant de cuina tradicional italiana, un restaurant, diguem, normal, sense grans pretensions, però bueno, sabem que la cuina italiana també es basa molt en un producte bàsic, no? Com és la pasta, no només toquem la pasta, toquem altres ingredients, i un restaurant molt, molt popular entre les famílies, bàsicament, no? Amb nens, parelles també, però bueno, si busques un perfil de gent, doncs són famílies en el que pràcticament tot el que hi ha a la carta agrada molt. És un restaurant senzill, però que, com tots els altres punts de venda, ho tractem amb molt de carinyo i ens enfoquem en el que els agrada als clients. Seria un error obrir qualsevol dels restaurants que tenim amb una carta, amb un concepte que ens agradés a nosaltres, els que dirigim, els que, o la propietat. I això ho tenim molt clar.
Ara sí. Que citava les famílies, per als que hi vagin, quines activitats poden fer-hi amb la canalla?
Pues a l'hivern, en la canalla, nosaltres tenim un Kids Club, no? que realment és un lloc que els nens gaudeixen molt, 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 i després hi ha totes les activitats externes, no? Que a part de l'esquí, que és el tema pues, més recurrent, no, a l'hivern, però bueno, tenim bastanta família de la qual algun membre no esquia, i nens també, perquè al ser molt petitets, alguns pues, no esquien tot el dia, pues, tenen la possibilitat de passar pràcticament, si volen, tot el dia al club de nens que tenen activitats interiors i exteriors, i després en família, en grups, doncs els hi fem excursions en raquetes, excursions de senderisme, igual a l'hivern, perquè habilitem camins que tenim aquí al resort, que amb unes simples botes impermeables i roba d'abric es pot fer una passejada pel bosc meravellosa, i després les típiques activitats, no?, com motos de neu, lògicament pels nens acompanyats, i la veritat és que no tenen temps de res més. A partir d'aquí, pues, difícil trobar-li més activitats als nens, no? Que són, la veritat, que són clients estrelles del nostre resort.
Uh-huh. I després hi ha, doncs, la tercera opció, que és la del benestar, no? Les persones que fan vacances, que fan escapades, i que aquí, al seu establiment, trobaran el que es coneix com el temple del benestar.
Així és. Comptem amb un spa, com he dit abans, de 5.000 metres quadrats, tot dividit en 5 plantes, amb tots els serveis i instal·lacions que pugui imaginar el que ja ha anat un spa. Podríem parlar hores i hores de tot el que s'ofereix, però és un complement que el nostre client agraeix moltíssim. I hi ha gent pues, que realment li agrada molt el món de la relaxació, dels tractaments, simplement de les aigües termals, i és un complement realment fantàstic i que ens aporta pues, un valor afegit molt, molt important al nostre resort.
Mm-hmm. Tenint en compte que, a més, aquest hotel és un establiment que acull alguns dels events internacionals més importants de l'esquí alpí, no?
Sí, així és. Just al davant hi ha la pista de l'Avet, que és la pista mítica de totes les proves internacionals que s'han celebrat fins a dia d'avui a Andorra, i en el futur pues, hi ha programades, de fet, aquest 2022, al mes de març, aproximadament crec que és del 10 al 17, hi ha les finals de la Copa d'Europa, i de cara al 2023, si no m'equivoco, hi ha una altra vegada les proves de la Copa del Món, a més de ser candidats a les finals de la Copa del Món del 2027, que és pràcticament, és l'esdeveniment just abans dels Jocs Olímpics més important al món de l'esquí alpí, i la pista mítica la tenim just aquí al davant, a tocar en la mà.
Moltíssima activitat per davant. Senyor Josep Lluís Bonet, director de l'Esport Hotel Hermitage en Spa, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, per obrir-nos les portes del seu establiment, per explicar-nos la seva història, i fins ben aviat.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Vueling informa.
Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació. Tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
Fins aquí el primer viatge bé del 2022. Salutacions meves i d'en Macià Closes a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i, sobretot, sobretot, no deixeu la maleta gaire lluny, perquè dissabte vinent, 15 de gener, a les 3 i 5 de la tarda, si voleu, us hi esperem amb més escapades. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.